Quasi un minut per arribar al 1:15 del migdia, i a aquesta hora, per començar aquest divendres, el primer divendres de l'any, com sempre és una cosa que no falla, és tradició, que tinguem aquí el Pasqual Dussó. Molt bon dia, Pasqual.
Bon dia, bona hora.
Avui no farem cap brometa. Avui ja no toca. Jo crec que ha passat el gran fracàs de l'any, la broma del Pasqual Dussó, un fracàs rotund.
Ens la feia nosaltres.
No, sí, home, sí.
Déu-n'hi-do. Alba, molt bon dia de nou.
Molt bon dia.
Com sempre comentem aquí els temes d'actualitat de la setmana. Jo crec que un dels temes més sonats que hem pogut veure aquests dies ha estat un que ha portat en Gerard Depardieu, l'actor francès, que ha decidit deixar de ser francès per no pagar aquest 75% de la renda que ha de pagar, i ha marxat a Rússia, on el nacionalitzaran com a ciutadà rus.
Això ja li han enviat el passaport, eh?
Ja el té?
Ja l'han enviat. Doncs mira, no sé si li ha arribat o no, no sé com l'envien, si per correu postal tarda gaire o no.
Un autèntic rus, eh? Gerard Depardieu.
I tant. Que... jo me l'imagino guanyant la polca ben vodka.
Exacte. La cosa és, no sé com veieu vosaltres, el fet que hagi marxat és reprobable, no ho és, trobeu que és legítim per part seva, no sé com ho veieu, és un tema difícil d'analitzar.
Sí, jo crec que, evidentment, la primera cosa que dic és un tema difícil d'analitzar. La segona és que entenc perfectament que l'Holanda digui, home, els que són més rics doncs, han de col·laborar més amb el país. Fins a quin punt? Bueno, doncs jo penso que fins al punt en què els rics marxin, o sigui, en què els rics tinguin algun recurs per poder marxar. Per tant, el límit crec jo que és aquest. Aquí passa també doncs amb les empreses, no? Si tant vas molestant, anem a dir molestant, a les empreses, o si tants diners vols treure, al final les empreses diuen, miri, me'n vaig en aquest altre país que aquí m'ho passo millor.
Però clar, també ha de col·laborar més qui més té, no?
Sí, efectivament, però fins a quan? O sigui, el tema només és un tema, conceptualment jo crec que està claríssim. Conceptualment està claríssim. L'altre tema és fins a quan pot arribar aquest concepte. Aleshores, jo no sé, jo no ho he llegit, però vosaltres potser teniu més informació per aquí. Avui, la portada de la Gaceta, amb unes lletres que jo crec que s'han inventat la tipografia, perquè són unes lletres de 8 o 9 centímetres, diu «Pànic als evasors». Per què ho diu? No ho sé. No ho sé perquè no tinc les notícies, eh? O sigui, la primera cosa que sé, sí que sé, és que Suïssa va fer un pacte amb Alemanya dient-li, si tu em demanes un nom, jo et donaré si aquella persona té diners aquí a Suïssa o no. I tu mires com està. I vaig entendre, però no ho tinc confirmat, que tots els bancs europeus han fet un tipus de pacte en el qual, si es demana, crec que els bancs ara poden sortir del secret bancari i dir, i miri, aquest senyor té aquests i aquests i aquests diners. I per això devia posar pànic als evasors. És a dir, efectivament hi ha una sèrie de gent que li van donar aquella amnistia fiscal.
Sí, no fa gaire.
Em sembla que ha tingut molt poc èxit. Em sembla que ha tingut poc èxit perquè, entre altres coses, anaven preguntant als assessors, em convé dir-ho o no em convé dir-ho? Vull dir, vale. I no sé quina... I llavors, esclar... Si la gent, si els evasors, que crec que no és una bona cosa ser evasor, vull dir, comprenc que no és... Però si els evasors saben que els bancs els descobriran, jo espero que la castanya sigui forta. Espero. No sé segur si aquesta consideració que jo faig, que no és una notícia, de que tots els bancs europeus poden declarar els comptes dels evasors, pot fer... Però vaja, crec que seria lògic. Aleshores, per què el Putin...
Però no sé si és legal això ara ja o no.
Jo crec, és que no ho sé, no, jo crec que hi ha un pacte entre bancs.
Perquè
però...
hi havia el silenci...
Sí, i crec que aquest silenci, d'una forma o altra, crec que els bancs europeus han fet un pacte de dir, bueno, doncs espera, no sé com els poden... No sé si és legal o no.
No sé si beneficia a tothom, perquè també hi ha els bancs on dels paradisos fiscals,
els paradisos fiscals.
No hi surten beneficiats. Aleshores...
Bé, jo sé que Liechtenstein, per exemple...
No crec que hi estiguessin massa d'acord. Més que res per qüestions econòmiques i del seu propi interès, eh?
Efectivament, però clar, potser per sobre dels interessos bancaris i els interessos dels països, que no ho sé. I com és que Putin...
En dubto una mica, però clar, tant de bo ho fas així.
Fixa-t'hi que a Suïssa una part molt important del PIB són els beneficis de la banca.
Sí.
Una bona part del PIB. I de moment que Suïssa va arribar amb aquest pacte amb Alemanya, que crec que és amb tota Europa, de dir, si tu em demanes, si hi ha alguna persona, tu em dius, fulano de tal. I dius,
un nom en cognoms, té et passo l'informe.
Et passo la informació. Sí, que jo desitjaria que fos així. No sé si és, insisteixo, si és legal
o no. I que servís d'alguna cosa.
I per això suposo que la Gaceta posava en aquesta portada pànic als evasors. I crec que, bé, Putin pot aixoplugar o pot... clar, amb ells, clar, a l'estat que repen aquests els interessa.
També reben els seus diners.
Reben els seus diners i, a més, amb el capital poden invertir en el seu país.
Però això també és una arma una mica doble fil, perquè passa... A mi em fa molta gràcia aquest tema amb els esportistes.
Que són, per exemple?
Que són, bueno, molts esportistes són grans fortunes i també estan empadronats a altres països i sí, tenen els diners a bancs sí, estrangers, però aleshores competeixen sota el nom del país sí, en el que resideixen. Home... Si vols ser espanyol, sigui per tot, també per pagar els teus impostos, no?
Efectivament.
No per portar el nom a la competició i després, doncs mira, sí, sóc espanyol per competir, però els meus impostos els envio cap a Suïssa, cap a
Liechtenstein. I encara afegiria, Alba,
de que
és possible que rebin alguna gratificació de l'estat espanyol pel qual lluiten.
Segurament.
És a dir,
premis,
d'una banda
reconeixement.
Reben una subvenció, com vulguis dir-li, i d'altra banda estan defraudant. I això és conegut, i crec que això realment s'hauria d'impedir. És a dir, el que crec és que sí que és bo posar uns impostos a les grans fortunes, crec que hauria d'haver-hi molta pedagogia perquè aquestes grans fortunes entenguessin que aquests impostos serveixen per el que han de servir i per treure els números, però crec que arriba un moment en què s'ofeguen tant que diu, esperis un segon, que me'n vaig a una altra banda. I aquesta altra banda, si és Rússia o és una altra de llonces, bé, a mi em faria, crec que tindria una certa nostàlgia d'haver de marxar del meu país i de posar els diners allà.
Home, és una mica trist haver de marxar per no voler pagar els impostos,
efectivament,
no?
Efectivament.
Ara, que preval més.
Si és tan confiscatori, doncs arriba el moment en què... Perquè l'Holanda el problema és que no ho ha fet d'acord amb tota la legalitat, o sigui, pel que han tirat enrere aquesta decisió de les grans fortunes és perquè hi ha algun buit legal, però no perquè conceptualment els hi sembli malament. No ho sé, jo, de tota manera, a mi m'encantaria ser el Depardieu per tenir tants diners com perquè em signifiquessin. No recordo ara el quan havia de pagar.
75%.
Sí, 75%. Però amb números absoluts.
Ell deia que havia pagat fins ara més de 145 milions d'euros a la Seguretat Social, de la qual ell no s'havia beneficiat ni una sola vegada. És la carta que ell li enviava...
Sí. I segurament amb això traurien el ventre de penes. Vull dir, o sigui, si nosaltres tinguéssim aquí 145 milions... Doncs...
Però el que jo em proposo dir, aquests 145 milions, quin tant per cent és de la seva riquesa? Vull dir, tan Dos. Significatiu és o no?
Home, jo crec que...
Clar que són molts diners, però és que tenim molts i molts milions més.
Exacte, m'agradaria estar en el seu lloc. Vull dir, m'agradaria poder pagar 145 milions.
I tant de bo jo els pogués pagar.
Això vol dir que al darrere en deuen haver-hi, per dir una cosa, 1.000 milions. Dic, per dir una...
I a mi se m'escapen aquests
números, Pasqual. A mi també, Pasqual, jo, quan em dius...
No, Miquel, no me'ls imagino.
Està 100 anys lluny, dic, no sé quan és, això no sé què està.
No ho pots ni imaginar.
Està molt lluny.
Escolta, canviant de tema, hem de marxar a Sud-amèrica, a Venezuela, on l'estat de salut d'Hugo Chávez està bastant entredit. Es veu que ha tingut dificultats a l'operació que va ser sotmès.
Una infecció als pulmons.
Si exacte, no. I sembla que no arribarà a la seva investidura. Per tant, ara mateix hi ha un problema en el partit guanyador del partit del Chávez, i és que hi ha com certes divisions a dins per veure qui serà el successor. De fet, en Chávez ja el va escollir, el seu
sí,
successor.
Sí, però no democràticament.
Amic.
Però és que aquesta democràcia veneçolana l'hem de posar una mica d'entredit, també, eh? Recordem que el Chávez volia anomenar
sí,
president pòstum.
Sí, senyora.
Clar.
Volia que això...
Aquestes democràcies...
Anés de pares a fills.
Exacte.
Pel que jo... m'hi ha informat, aquest senyor que té és un coma induït, vull dir, i si li diuen, clar, si tu estàs en coma i et diuen, vés al teu país perquè si no et presentes hi haurà eleccions, doncs l'home no està per aquestes tonteries, o sigui, això m'imagino amb el cas de que surti d'aquest coma que té. Realment, si la llei preveu que si no es presenta no sé quin dia ja no es dona per bona la transició, etc., jo crec que és normal que hi hagi eleccions a Venezuela.
Sí, li han posat un ultimàtum a una persona, per això que no se li pot posar un ultimàtum en aquest cas.
Bé, d'acord.
No?
Sí.
Li han posat una decisió que ell m'imagino que no pot prendre en aquests moments, que rau en el seu partit.
Exactament. Però crec que, clar, que és normal també que hi hagi una llei que digui, a veure, aquest senyor se'n va cap aquí. Bueno, doncs, si no torna en tants dies és que ja Per tant, bueno, no ho sé. Jo,
però el poder agrada molt i això de convocar unes eleccions deu fer una mica de por. Aquí
sí. I per què els hi fa por? Pues no ho sé, perquè deu ser que no ho tenen segur del tot.
Doncs no deuen tenir gaire clar.
És a dir, jo crec que, en el fons, una cosa és el partit de Hugo Chávez i l'altra és la persona de Hugo Chávez, que jo crec que deu ser que arrossega més que el partit. I, bueno, no ho sé, ja veurem.
Possiblement, o fins ara, ja veurem a partir d'ara cap on van les coses si és que es celebressin aquestes eleccions, que suposo que s'haurien de celebrar degut al seu estat.
Ara, és curiós la histèria que provoca aquestes situacions. O sigui, veieu en allà persones amb el retrat penjades del pit.
Perquè és un home molt mediàtic, és un president molt mediàtic.
Molt. I que suposo, vulguis... A mi em cau fatal, pobre senyor, vull dir... Per això
jo vull que es curi, no vull que malen ningú, però tampoc és tant de la meva devoció,
diguéssim. Em cau fatal, però, clar, deu ser que hi ha molta gent, diguem, gent humil, que ell ha pogut subsanar alguns temes de benestar o d'alguns temes de supervivència, etc. Per tant, té molts addictes. Els té, crec, més ell que el seu partit. I aleshores és el que suposo que els hi fa por de fer unes altres eleccions.
Déu-n'hi-do, veurem com acaba la cosa, però vaja, estan a tocar, aquesta investidura està a tocar, per tant, s'ha de buscar una solució a Veneçuela. Molt en breus, això ho seguirem, com sempre, de molt a prop, que és un tema que efectivament ens interessa i molt. Per cert, canviant un altre cop de tema, ara venim cap a casa, cap a Catalunya.
Sí.
Parlem de l'eix transversal.
Ah, sí.
Ja era hora.
Això mateix. Més val tard que mai.
Més val tard que mai, però Déu-n'hi-do, 15 anys hem hagut d'esperar.
15 anys? Sí.
15 anys. 15 perquè anys. Es desdoblés l'eix.
Perquè sigui una autovia, sí.
I perquè, bueno, Déu-n'hi-do els accidents que hi havia a l'eix transversal fins ara. I és una carretera molt concorreguda tant per transports com per turismes.
Clar, llavors arribem al mateix que arribàvem abans amb això dels evasors, etc. Aquí ara sembla que es proposa l'eurovinyeta, que n'hi diuen, o sigui que els camions paguin una d'allò. Clar, els que pots pujar el preu fins que els camions no els hi surti més a compte anar per una altra banda.
Però quina serà aquesta altra banda?
Pues no ho sé, per les carreteres secundàries que devien anar, etc, etc. Per tant, el preu de la vinyeta pot arribar a ser aquest. Però clar, amb peatges a l'ombra, que això del peatge a l'ombra jo no sabia ben bé el que era, però vaig veure que és que a través d'unes càmeres veuen quants camions han passat i quants cotxes han passat i segons això li pagues a la concessionària o a la que t'ha fet allò el preu de l'obra. I no sé durant quants anys. Per tant, dius, ostres, tu, crec que sí que és bo que puguem cobrar alguna cosa. Llavors, bé, bueno, i si dificultes això, el transport també puja. I si no sé què... Clar, consideracions aquí n'hi ha moltes, però crec que hem de treure faves d'olla. I un altre tema que suposo, Sergi, que heu seguit amb molta de llonces,
sí,
és les aigües, la concessió de les aigües Ter Llobregat.
Sí, exacte.
Que ja, és un tema, sí, que jo crec que aquí... Per mi és un tema tècnic, no és polític. És a dir, tal com ho veig jo, algú va dir, escolta tu, ens hem de vendre la... Aigües Ter Llobregat funcionava fatal. Ens hem de vendre aquesta empresa perquè llavors amb el resultat d'allò ja ho podrem posar al balanç del 2012, amb el que hi hagi. I algun polític, no sé si era el Recoder o no, va donar pressa, va dir, tu, anem per feina que no sé què. Es van presentar les dues pliques, la d'Agbar i la d'Acciona, i sembla que va guanyar Acciona, però no sé segur si és que, bueno, pel que sembla no es va, pel que em sembla no, perquè li sembla en els jutges que no s'havia complert totes les
els requisits
de terminis o d'alguna cosa d'aquestes. Clar, el tema és complicat perquè d'una banda la Generalitat ja tenia el peix al cove i ha pogut saldar sense tant de dèficit l'exercici d'enguany. Però per l'altre, és clar, si les coses s'han fet malament, no sé quins merders s'esdevenen de tot això.
Clar, la cosa és que ara Acciona demanarà els diners a la Generalitat, demanarà prop de 300 milions d'euros i danys i perjudicis.
I els 300 milions d'euros els va pagar. Per tant, entenc que li diu, escolti, pues si no és així,
me'ls torni.
Però clar, els danys i perjudicis és una cosa que és més...
És un extra que no ens aniria massa
sí,
a pagar, eh?
Per una banda, després hi ha el tema, anem a dir polític, i és que Acciona és de Madrid i Agbar és d'aquí. Uh-huh. Tot i que sigui dels francesos, perquè aquí... I, per tant...
Tenen tot aquests francesos, Pasqual?
Sí.
El Depardieu s'ho quedarà, això, eh?
Sí,
aviam si Agbar se'n va cap a Rússia, també.
Al final, però potser sí.
Es fa molt curiós perquè el que és evident és que aquí hi ha una cosa s'ha fet malament.
Exactament.
Això és evident. I sorprèn perquè en èpoques com les d'ara
sí,
és on s'ha d'exigir l'excel·lència en totes les tasques i quan hi ha un error com aquest, on hi ha tants calés de pel mig, ostres, la indignació és evident que sorgeix.
Evidentment. I dius, és que els tècnics van haver d'actuar molt de pressa perquè el polític li donava pressa per això. Bueno, penso que un tècnic, si no ho veu clar...
De pressa i bé mai s'avingué, no és? La
Perdó?
Dita? De pressa i bé mai s'avingué.
Ah, no ho sabia, sí, no? Sí, però és veritat.
Poc a poc hi bona lletra, doncs.
Sí, i dius, bueno, no sé què passarà, ni, per dir-ho d'aquesta manera, de qui seria la responsabilitat aquesta que estaves dient tu ara.
Exacte, s'ha de buscar, però vaja, és evident, és això, ara mateix s'ha de buscar aquesta perfecció a l'hora de fer les coses, que sembla que a vegades, doncs és una mica el mateix que passa amb l'eix transversal, que arriba molt tard, és una obra d'aquestes característiques tan important que... facilita tant les coses, sobretot en temes de turisme, ajudarà moltíssim perquè l'accés, sobretot entre la connexió sí. entre Lleida i Girona, serà, vaja, molt bona, molt positiva i arriba una mica tard. Això,
és que aquí amb obres anem tard amb l'AVE, amb les obres de les autopistes anem tard...
Amb obres executades, perquè obres pressupostades des de Madrid ens diuen que les tenen molt pressupostades, però després a l'hora de realització fan un 14%, un 20%.
Jo el que espero... Tots hi contribuïm, em sembla, eh?
Sí, també és veritat.
Des de Foment i des de Territori.
També espero i desitjo, i crec que no és així, que no té res a veure la marxa de Lluís Recoder amb el nyap aquest del Ter Llobregat. Ho dic perquè suposo que no és això, però, clar, és una decisió no gaire explicada i, per tant, dius, qualsevol indici que trobes, dius, potser és per
potser
això,
és per això.
Potser és per l'altre.
Sorprèn estar la marxa de Lluís Recoder del govern.
Sorprès, jo crec que propis i estranys. I, a més, puc assegurar que la gent propera a ell tampoc sap per què ha marxat. La gent propera a nivell polític. Ara, efectivament, suposo que l'Artur Mas, suposo que sí que li ha explicat bé per què marxa, o simplement és que l'home diu, escolta, jo ara estic... Però amb el caràcter de servei al poble que té Lluís, doncs penso que ens ha sorprès una mica.
Clar, és que sorprèn perquè el Lluís Recoder és un polític de mena.
De mena, és un home d'estat de mena.
I clar, ara que el que ell és que vol passar-se al sector privat, si no vaig errat, i sorprèn.
Són els rumors que hi havia.
Sorprèn bastant perquè és un home que s'ha format per ser polític.
Després del Roca Junyent, que el Roca Junyent va marxar manifestament per diferències amb el Jordi Pujol, i que evidentment al marxar s'ha fet d'or, clar...
Malament no li ha anat, eh?
Hombre!
Malament no li ha anat.
I llavors aquest és un exemple que hi hagi molta gent que digui, escolta, tu no perdem el temps aquí,
i
anem a callar. Jo, com que suposo que se'ns acaba el temps, Sergi...
Sí, jo ara volia... Digues.
No, només volia fer una... No sé si és una broma.
Tot teu.
Però dir-te que lo dels Reis Mags... Jo crec que a mi m'està donant uns toms terribles. Primera, okay. Els Reis Mags semblava que venien d'Orient.
Ara
el papa diu que venen d'Andalusia.
Sí.
I després que es deien Melcior, Gaspar i Baltas... Bueno, doncs ara per mi es diuen Seur, MRV, perquè tots els reis es demanen per internet. I llavors et venen una colla de paquets. El deuen ser els patges dels reis, no dic jo.
Home,
que no.
Evidentment, sí. Qui vols que sigui.
Però te'ls veus allí i vostè també és patge dels reis, sí senyor, l'MRV que et va portar
les noves
tots els
tecnologies
paquets.
Que uneixen sí. La màgia.
Però no em diràs tu que no sorprèn.
Clar. Igualment, amb il·lusió, no? Els reis.
Ah, sí, això és
sempre.
Mira, aquí no arriben en cavall, arriben amb helicòpter.
Efectivament.
Clar. Cada lloc té la seva particularitat,
clar, sí.
A Barcelona amb vaixell, aquí en helicòpter... Cadascú
són
busca...
molt polifacètics, els Reis Mags.
La particularitat, suposo que la sabeu, és que la cavalcada ha de ser just abans de que s'acabi de pondre el sol, perquè si no l'helicòpter no pot aterrar.
Ai, carai, l'hora d'avançar.
Per això són a les 5, no, ara no sé quina hora és el d'allò, perquè l'helicòpter li doni temps a aterrar aquí a Sant Cugat, que té la seva castanya perquè enmig de tota la gent, etc etc, i després poder tornar a marxar abans de que sigui de nit.
Els podem convidar un cafè, crec jo, eh?
Aviam si tenen
per fer temps. Pasqual, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu.
I Alba, tu no marxis, que ara ve el Fabri cap aquí.
Fins ara.
Ui, jo si vingués el Fabri.